Ràdio Estel. És la una del migdia.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 29 de setembre. Tal dia com avui, de l'any 1934, un avió caigué al mig de la Rambla de Santa Mònica de Barcelona. Els bombers apagaren el foc després de l'incendi que va provocar. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero, les vies del so, i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 29 de setembre, s'escau els Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Per demà, dia 30, Sant Jeroni i Santa Sofia. Pel dia 1 d'octubre, Santa Teresina de l'Infant Jesús. Pel dia 2, la Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de Lleida. Pel dia 3, Sant Francesc de Borja. Pel dia 4, Sant Francesc d'Assís. Per aquestes dates hi ha molts canvis atmosfèrics, també anomenats com la cordonada de Sant Francesc. Els mariners expliquen el fenomen amb aquesta llegenda. Diuen que el dimoni estava molt enfadat amb l'enorme fervor de Sant Francesc i no parava de tentar-lo. El sant, Tí, va decidir de portar el dimoni a una illa. Després de molts dies de navegar, van arribar a una illa on en el cim hi havia un castell. El sant li digué que en el castell tenia tancades les ànimes pecadores, però que s'havia descuidat les claus i que tornava a buscar-les. Està clar que Sant Francesc no tornà i cada any, per aquests dies, el dimoni s'enfureix i desencadena les tempestes. I acabem amb l'últim santoral. El dia 5 d'octubre s'escau Sant Plàcid. Moltes felicitats a tots i a totes!
Agenda.
I comencem la nostra agenda d'avui diumenge dient-vos que demà acaba la campanya gastronòmica de la cuina del Cim i Tomba a Tossa de Mar. Avui també podem gaudir de la Fira de Barruera a la Vall de Boí, de la Fira del Llibre Educació Antic i Modern de Barcelona fins al 6 d'octubre. És una fira organitzada pel Gremi de Llibreters d'Avell de Catalunya i entre les paradetes hi haurà el Passeig de Gràcia, també hi ha llibreries de Barcelona, de tot Catalunya i de la resta d'Espanya. Gaudim també a Hostalric de la Fira de Sant Miquel. Antigament, la Fira de Sant Miquel era una de les festes més concorregudes de la comarca de la Selva. Durant aquests dies, pagesos i ramaders es concentraven a la plaça dels Bous i centenars de persones omplien els carrers de la vila. Durant la Guerra Civil, la celebració es va deixar de fer i la festa va entrar en un període de decadència. L'any 1990, la fira va tornar a recuperar el seu renom i tradició i des de llavors aquest esdeveniment s'ha convertit en una de les celebracions més populars de la vila. En el decurs de la fira s'ofereix al visitant la possibilitat de gaudir de diferents activitats culturals i de lleure, com animació infantil, correfoc, exposicions, teatre, visites guiades i parades d'artesans. I si anem cap a Martorell, doncs podem gaudir de la festa del Roser i del Mos. I la fira Cop d'Ull, a Banyoles. És una fira de compra-venda i intercanvi d'objectes de tota mena, organitzada per la secció de filatèlia i numismàtica del Centre Excursionista de Banyoles. I si anem cap a Lleida, doncs gaudim de la Fira Agrària de Sant Miquel i el Saló Eurofruit. La Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, a més de mig segle d'existència, ha esdevingut la trobada de referència per les primeres marques del sector agrari a nivell estatal i un punt de trobada per a professionals, fabricants i agricultors. I acabem amb Oktoberfest de Calella, la festa de la cervesa, que la podem doncs celebrar fins al 13 d'octubre, perquè Calella s'omple de música, diversió i una oferta gastronòmica única. Com cada any, l'Oktoberfest es converteix en una cita internacional per a més de 2.800 músics de tota Europa, però serà també una trobada gastronòmica excepcional on es podran degustar especialitats culinàries de diferents països. Música, cultura, oci i poder gaudir de la costa mediterrània en un pla perfecte per acomiadar l'estiu.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I comencem avui el nostre programa de Rutes per Catalunya parlant de descans i descans des del gremi de matalassers. I qui ens acompanya? Doncs avui ens acompanya part de la Junta. Tenim el president, el senyor Antoni Feliu. Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Moltes gràcies. Gràcies a tots els oients.
I també el seu vicepresident, el senyor Isidre Pedrós. Molt bon dia i benvinguts.
Molt bon dia, igualment.
És un plaer tornar-nos a tenir aquí. Ens agrada que de quan en quan ens vingueu a visitar els nostres estudis de Ràdio Estel, sobretot doncs, per identificar on hi podem trobar tota la sèrie de matalasseries que estan agremiades en el gremi i, evidentment, del bon producte que s'està duent a terme des del gremi de matalassers. Per tant, senyor Isidre Pedrós, té vostè la paraula per poder parlar-nos del producte d'aquests matalassos tan bons que s'estan fabricant des del gremi matalassers.
Sí, bon dia, i tant que són bons. Mira, després de les darrers programes d'estar parlant del nostre producte natural, que és el nostre projecte del gremi, també volíem, en aquest cas, parlar d'altres models que tenim de molles, que també és el producte de descans de sempre, en el qual hem introduït dintre d'aquest producte de molles embossades el producte natural, la llana i el cotó i el lli. Aquests tres models són tres models fabricats per empreses molt conegudes. Una és l'empresa Astral, l'altra l'empresa Relax i l'altra l'empresa Somma. Fabricants de molts anys d'antiguitat i molt professionals en el sector del descans en botigues professionals com les nostres, d'acord? I, bueno, volia fer esment d'aquest tipus de matalàs, perquè els tenim a les nostres matalasseries dels socis del gremi de matalassers, eh? On veieu la D del descans famosa que sempre hem parlat, allà estan aquests tres models perquè la gent els pugui provar, estirar-se i veure que són productes fets per professionals del descans.
Sempre recordant que els productes estan controlats per el que és el gremi, perquè evidentment segueixin sempre unes pautes al que és la fabricació i amb el que són els materials que es fan servir, productes naturals, evidentment, la llana, el cotó, el lli, com ha dit l'Isidre, formen part d'aquests matalassos i que donen sempre el que és el prestigi al gremi i els productes que es fabriquen pel gremi.
Estava comentant el senyor Isidre Pedrós, doncs, de matalassos, de molles ensecades. Però ens pot explicar què significa? Què és un matalàs de molles ensecades?
Bueno, un matalàs de molles ensecades és només una molla cilíndrica, d'un gramatge, d'un espessor concret, de diàmetre, en el qual va dintre... Sí, és una molla independent, el que volíem dir. I aquesta molla independent va ensecada, va dintre d'un sac, d'un sac de cotó. I peça per peça va elaborar la tria de la molla, diguem-ne. I cada molla suporta el seu pes. És una molla independent.
I aleshores què facilita el matalàs?
Pues facilita l'adaptabilitat i sense que la persona contrària, si són en matrimoni, aquella persona del costat reboti, rodoli... És la molla professional, la molla del futur, diguem-ne. I, bueno, no sé, el president està molt caficat en això de les molles, ja entén bastant, perquè és un home bastant curtit en aquest sentit.
Jo considero que les molles és un producte més dels que es poden trobar a les nostres matalasseries. És un producte que no es pot oblidar mai a la vida perquè ha format part directa de la història de la matalasseria. I en aquest aspecte, el matalàs de molla embossada, com deia l'Isidre, és un producte que, de fet, no és cap novetat. Fa molts, molts anys, poder més de 100 anys, que es va fabricar ja en el seu moment. I ara, com ara, ha tornat a sortir a lo que és el món de la matalasseria i amb avantatges com és el producte natural. És a dir, són productes que, tal com hem dit en un principi, porten la llana, porten el cotó, porten el lli, però és que, clar, tal com diu l'Isidre també, són productes que no és solament aquest fet, sinó que és l'avantatge de tenir un matalàs amb molla independent, que això fa que, evidentment, no hi hagi transmissió de moviments, encara que una persona pesi més o es bellugui més, l'altra persona que estigui al seu costat no ho nota de la mateixa manera que amb un matalàs de molla convencional, i al mateix temps és un producte que és més atèrmic, no és tan fred com el matalàs de molla convencional, ni tan calent com altres productes que són sintètics, i a més no fa ni sorolls, ni és un producte que sigui inestable. Dona una sensació de descans molt superior a el que és el matalàs de molla convencional. Quan parlo de matalàs de molla convencional, parlo del matalàs de molla bicònica. Això és un altre tipus de producte que continua estant entre nosaltres, però que, des de l'algú, no dona el confort, la comoditat del que és el matalàs de molla ensecada o embossada.
Hem de tenir en compte, evidentment, que darrere del gremi de matalassers teniu tots aquests fabricants que he mencionat anteriorment, I que, evidentment, doncs, donen una sèrie de productes molt grans, a part d'aquest primer producte, matalàs de molles ensecades o embossades, com ha dit el senyor president. És així?
Sí, és evidentment. I, bueno, a nosaltres el que ens dona molta, molta tranquil·litat és que treballem amb uns fabricants de molt de prestigi. I per nosaltres això és molt important. El gremi només treballa amb empreses capdavanteres. Això ho volem deixar clar, en el qual els seus materials estan certificats, tenen les composicions, els percentatges del material, els grossors, tot això, i sobretot l'etiquetatge. Nosaltres, en els nostres matalassos, posem un etiquetatge del que porta dintre, el pes i la densitat del producte, inclús les molles, podem dir, totes les molles que porta dintre del matalàs. També fora d'això, d'aquesta introducció de la molla, bueno, que ja és molt coneguda per tots els oients, no? Ja coneixen els matalassos de molla, però que no coneixen és aquest producte en concret nostre, aquests tres models, que és el model Divinity, el model Montsant i el model Premium. També volia fer un esment dels coixins, dos coixins naturals que té el gremi de matalassers, fabricats per una excel·lent empresa, per ser, que es diu Macotoya. És de llana i de cotó. Això vull fer una esmena molt, molt personal perquè el president i jo li tenim molta estimació a aquest tipus de coixí. És un coixí que substitueix una mica el de tota la vida, president?
Amb els avantatges dels de tota la vida.
Exacte.
Perquè, evidentment, el coixí de llana no deixa de ser llana igualment com el de tota la vida, però amb un concepte diferent, i és un coixí que té les particularitats i les avantatges del producte com és la llana. I el coixí de cotó, que l'Isidre el té amb gran apreci, perquè
ell, molt, molt.
El considera un coixí d'una gran qualitat, té la particularitat del fet de que sigui un coixí que no sigui tan calent per el que és el producte en si, el cotó, i fa que sigui molt més còmode amb aquestes nits que s'acosten d'estiu, que són coixins que, evidentment, ens donaran sempre un grau de confort i de frescor superior a el que són els coixins de productes sintètics.
Evidentment, i a més, totalment inolor, no fa olor, i garanteix la mateixa recuperació que la llana de velló de tota la vida. I, és un, i a més, és un material que té una llarga durabilitat i quan bueno, s'ha aixafat o ha arribat a la fi de la seva vida, pues es pot reciclar, que és molt important. No es poden refer, però es poden reciclar.
I no t'oblidis, Isidre, de també comentar el fet de que disposem, a l'abast del client, els matalassos actuals de viscoelàstica, que són matalassos que bueno, també estan en el nostre mercat i en les nostres botigues. L'Isidre us ho comentarà.
Bueno, és un tema... Això de la viscoelàstica és un tema molt llarg a parlar i prefereixo, no sé, que el Toni, que té més experiència en aquest tema, parli ell. Però jo volia parlar d'un matalàs, si me permeteu, que és el nou que ha entrat al mercat fa 4 o 5 mesos. És un matalàs de foam professional. Nosaltres li diem foam professional perquè és un foam que té una recuperació i una elasticitat fora de les espumacions comunes. I és un matalàs que ha entrat al carrer, evidentment, les nostres botigues associades del gremi, en el qual preu qualitat és fantàstic. Podeu trobar un matalàs d'aquesta qualitat de... amb un acabat de burlet, així gris. Es diu matalàs, es diu cogremi. I estem parlant d'un matalàs de mides de 90 per 165 euros. O 160 euros, perquè està aquí. Però és de molt alta qualitat. Això la gent que estigui escoltant el programa. És un matalàs d'un foam professional, però d'altíssimes prestacions i qualitat. I d'una tombada, president?
Sí.
Molt suau i confortable. Busquem el millor producte. I, bueno, el que vull dir amb això és que la gent que entri a les botigues pregunti per aquest matalàs perquè no quedarà decebut. Ho dic sincerament. Estem molt contents d'haver trobat aquest producte de preu econòmic. Per a les persones que busquen no gastar massa diners, pues això, que pregunti i que provi el matalàs i es tombi, perquè quedarà molt content. És el que volia dir.
Doncs recordem que estem parlant amb el gremi de matalassers i que qualsevol botiga agremiada està identificada amb aquella D a fora. Perquè, senyor Antoni Feliu, des del gremi de matalassers totes les botigues són uns grans professionals.
Des de logo. Gràcies a Déu tenim una sort de socis que, evidentment, la seva part més important és la professionalitat. Aquesta professionalitat, evidentment, es tradueix en una atenció personalitzada de cara al propietari, de cara al client, perdó, de cara al client, perquè, evidentment, estem parlant sempre de persones que la seva història arranca en moltes ocasions quasi bé a nivell centenari. Són persones professionals, són persones que les seves famílies ja venen del món de la matalasseria. Són persones que, evidentment, sempre estan de cara a oferir al client el millor en funció del que el client ens demana, i això és una cosa que és el que realment val la pena de tenir en compte. Hi ha que tindre en compte de que quan avui per avui entrem a segons quins locals, improvisar la professionalitat és molt difícil. La professionalitat no s'improvisa. La professionalitat es guanya a base d'experiència. I aquesta experiència s'agafa amb temps de treball.
Home, hem de dir doncs, que aquí a la taula realment quasi bé tenim una botiga centenària, que precisament és la seva, senyor Feliu.
Sí, quasi bé. Estem ja a 95 anys i la veritat sigui dit és que ja ens hem fet el propòsit d'arribar als 100 anys, si Déu vol, i aviam si podem celebrar-ho entre tots.
Ben segur que sí, ben segur que sí. I això és precisament el que estem demostrant amb aquesta xerrada, sí. Que darrere del gremi de matalassers hi ha uns grans professionals i que han viscut també de la matalasseria tota la vida.
Tota la vida. Tota la vida i de generació en generació, en moltes ocasions. I això és una cosa que, evidentment, per desgràcia avui per avui, ho volem remarcar molt, perquè el que fins ara havia estat una professió, una dedicació a lo que és tan, una cosa tan important com és el descans, ara resulta que sembla ser més aviat un negoci, que el que menys importa a vegades, per desgràcia, és això, el consell, el que és la recomanació per part d'un professional de cara a un client que demana algo tan normal com el que és un bon descans.
Hem de seguir recordant, doncs, si vostès necessiten un matalàs, amb les empreses que també ha comentat que n'hi ha darrere del gremi matalassers, el senyor vicepresident, doncs recordar que podeu cliquejar www.gremimatalassers.com i allà hi trobaran, doncs, qualsevol de les botigues que tinguin més properes.
Sense cap dubte. I a cada barri segur que hi haurà alguna botiga agremiada i a moltes poblacions de Barcelona, com a província, hi ha també segur algun quinet agremiat. I si no, sempre a través del que és el telèfon o a través de la pàgina web podem trobar la botiga més adient.
Fem un últim consell, si us sembla bé, el senyor president i vicepresident, doncs totes aquelles persones que necessiten en aquest moment un matalàs, què els hi aconsellaria?
Que vagi a un lloc professional, que vagi a una botiga agremiada, els nostres socis l'adreçaran sempre al que és el millor producte i, evidentment, amb una experiència, amb una qualitat, amb una relació, sobretot, preu-qualitat el més adient possible i que sempre tindrà la garantia tant de l'establiment com del gremi.
Li dono tota la raó al president. Nosaltres vivim el producte com si fos un fill nostre. El mimem, el cuidem i busquem sempre el millor per posar a dintre dels nostres matalassos. Això que els nostres oients no ho dubtin mai.
Bé, doncs donem fins aquí acabada aquesta entrevista d'avui amb el Gremi de Matalassers i com han pogut escoltar, ja veuen que són uns grans professionals. Molt bon dia, senyor Feliu, molt bon dia, senyor Pedrós.
Moltes gràcies, bon dia a tots els oients i gràcies per atendre'ns.
I després de comentar-vos l'agenda d'avui diumenge, anem a parlar amb el millor matalasser del món, Anglada de Matalasseria, de l'Avinguda Riera de Cassoles, número 11 de Barcelona, el senyor Joan Anglada. Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Què, com han anat les vacances?
Les vacances han anat estupendes, perquè fa 17 anys que el mes d'agost no tanquem la botiga. Estem de guàrdia.
Home, hem d'anar a buscar matalassos el mateix mes d'agost, Joan.
Clar.
És quan fem
canvis. Però ara ja estem a setembre amb nova il·lusió i amb molts bons matalassos per oferir i perquè la gent ja li toca també descansar, perquè les vacances cansen molt, eh?
Déu-n'hi-do, turista.
Algunes vacances són cansades, eh? I aleshores, quan arribes a Barcelona, et trobes aquell teu matalàs que has comprat i tal, i dius, home, l'enyorava aquest matalàs. Però, esclar, era un bon matalàs, eh?
I quines són les novetats per
les
aquesta
novetats
temporada?
Són sempre, avui són moltes novetats, amb el teixit dels matalassos. Hi ha teixits que són de... que tenen unes propietats especials. Per exemple, porten fil de plata, que la plata és bona conductora i treu l'estrès. Després hi ha inclús teixits que incorporen la microceràmica, que és una cosa que només els científics saben el per què. Nosaltres ho venem i veiem que sí, que aquesta microceràmica va molt bé pels deportistes i la gent que fa molt esforç. Després, per sempre, les millores estan quasi sempre en el teixit del matalàs. I això fa que el matalàs pugui pujar de preu, perquè justifiques una tecnologia que fa que pugi de preu. Però la qualitat, el dormir bé, l'estar content amb el matalàs que has comprat, doncs no cal tindre que haver guanyat un premi a la 649.
O sigui, no cal patir, no cal patir.
No.
Que els preus no són pas tan elevats.
Els preus estan centrats, molt centrats, que sempre és el que recomano. No compreu mai matalassos molt baratos, perquè és perdre el temps. No compreu matalassos excessivament cars, perquè és molt millor buscar el centre on està la qualitat màxima i el preu més alembicat.
Molt bé, i si parlem de refer matalassos?
Refem matalassos, ara mateix està el transport nostre a punt de sortir i estem mirant que no plogui perquè anem a Vall d'Oreig, imagina't. Això és un matalàs de llana d'aquells antics, però que sempre, quan els fem nosaltres, no són antics, són moderns, i després el portem a tot arreu, que és l'altra funció d'Anglada Matalasseria, que saps que anem a tot arreu de Catalunya.
Exactament, teniu un servei arreu de Catalunya.
I ho fem a gust, perquè el país ens agrada molt. I també sortir de Barcelona i veure món, pues és una cosa que ens agrada molt.
Molt bé. Quins consells li donaria als nostres oïdors per a aquesta nova temporada, Joan?
Consells pràctics. Que girin el matalàs, que li donguin la volta, que no s'esperin mig any per donar-li la volta al matalàs. Hi ha persona que diu no li he donat mai la volta al matalàs. L'han posat al llit i no li he donat mai la volta. Home, això no s'ha de fer. S'ha de donar la volta una vegada al mes. Després, el segon consell, ja l'he donat abans, buscar matalassos que no siguin excessivament cars ni excessivament barats. Això és un altre consell boníssim. Nosaltres ara hem incorporat matalassos nous que tenen molles ensecades independents amb viscoelàstica. I després tenim també, no perdem de vista, el làtex. Els matalassos de làtex segueixen funcionant molt, molt bé. I amb el làtex, els llits aquests articulats, que van bé per descansar més, per la gent que està una mica delicada, i estem contents de poder oferir tot això.
Molt bé, doncs fins aquí.
Ara només falta que ens vinguin a veure.
És clar que sí. Ràpidament, donem l'adreça. Anglada Matalasseria es troba a l'avinguda Riera de Cassoles, número 11.
Exactament.
Ens recordes el telèfon?
Mira, el 93-237-7835. Aquí estem.
Doncs, Joan Anglada, moltíssimes gràcies per atendre'ns i l'esperem.
Moltes gràcies a tu.
D'aquí a 15 dies.
Bé, gràcies.
De res, una abraçada.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
La passada setmana, el monestir de Sant Tomàs de Riudeperes, a Calldetenes, a la comarca d'Osona, ha estat declarat bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric. El monestir, o convent de Sant Tomàs de Riudeperes, és un element singular en el context de l'arquitectura conventual del segle XVI, que recull valors arquitectònics i de decoració de l'estil gòtic tardà, renaixentista i modernista. L'actual monestir és un edifici construït durant els segles XVI i XVII. La primera notícia documental del monestir data de l'any 1045, segons la qual al lloc de Riudeperes hi havia una església dedicada a Sant Tomàs. L'actual monestir va ser construït per framenors del convent de Sant Francesc de Vic a mitjans del segle XVI, sobre l'anterior convent agustinià del segle XI. El convent va tenir diversos usos al llarg de la seva història. Primer com a canònica agustiana, després com a col·legi franciscà, més tard com a seminari i col·legi dels religiosos camils i posteriorment com a escola de nens i nenes amb disminucions psíquiques. A partir de principis del segle XX va patir un fort deteriorament, fins que darrerament s'han iniciat les seves obres de restauració.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna, garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell, us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel. Rutes per Catalunya.
I seguim a Rutes per Catalunya. Tot seguit parlarem dels productes del Garraf. Sitges, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Cubelles formen de la Ruta del Xató, una proposta turística i gastronòmica basada en la promoció d'aquesta popular amanida, preparada de manera diferent a cada localitat. Segons sembla, l'origen del xató està relacionat amb el món del vi i la cerimònia d'accionar la bota, és a dir, posar-li una petita aixeta o aixató per poder beure el vi. Durant la festa es feia un àpat amb ingredients salats del rebost de pagès, acompanyat de fulles de verdures, carola i olives, i amanits amb una salsa. Aquesta seria la preparació originària de l'actual xató. A banda del xató, i és imprescindible en qualsevol visita a la comarca, cal gaudir també de la cuina marinera basada en els productes de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, entre els quals destaquen les gambes, la sípia o els cargols punxencs, molt comuns a les costes catalanes i amb especial presència a les costes del Garraf. Habitualment es preparen bullits i amanits o acompanyats de tota mena de salses, però la varietat de plats és molt extensa. A la capital comarcal són tradicionals els suquets, l'all cremat, la sípia, la bruta o el bull de tonyina. Hi ha sitges, els ranxos, els esmarris, el suquet de lluerna o la cassola d'arròs a la sitgetiana. Aquest últim plat combina costelles, salxitxes, sípia, escamarlans, gambes, també cloïsses, pèsols i safrà, en una mostra de la riquesa de la barreja de productes de mar i de muntanya. De l'horta del Garraf s'obtenen productes amb una forta identitat, com són els brotons i els espigalls, procedents de col brotonera, una varietat d'hivern que produeix unes fulles allargades. Els brots que genera la col entre l'octubre i el novembre són els brotons, mentre que abans que tingui lloc la floració apareixen els espigalls. Tots dos productes es prenen bullits, amanits amb un raig d'oli o passats per la paella amb cansalada i all. I un altre producte agrícola amb presència a la comarca és l'escarola de cabell d'àngel, ingredient fonamental en la preparació del xató. Aquesta varietat presenta una textura consistent i un sabor poc amarg. El Garraf també és terra de vins i caves. L'elaboració vinícola remunta a fa més de 2.000 anys, quan ja es va començar a influenciar del mar i les característiques del sòl de la comarca per cultivar diverses varietats. Avui els seus vins es troben dins de la DO Penedès i també s'elaboren caves. Una de les particularitats de la tradició vinícola de la comarca és la malvasia, tradicional a Sitges. L'oferta gastronòmica del Garraf es complementa amb una gran varietat de productes de rebosteria, amb especialitats gairebé a cada localitat. Per exemple, a Sitges es preparen les escumes, amb sucre de llustre, clares d'ou, ametlla trinxada, farina i essències de llimona. I els monflons. A Vilanova i la Geltrú, doncs, destaquen les llunes, pastes seques de farina, avellana, mantega, sucre, crema de llet, pell de llimona i canyella. A Sant Pere de Ribes, doncs, podem parlar dels sabres de Sant Pau, en forma d'espassa i uns bombons coneguts com a pedres del Garraf. A Canyelles, les coques cuites al forn de llenya i a Cubelles, els petons, pastes d'avellanes i xocolata.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Radio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem a Núria Feliu amb el tema Ramat d'Estrelles.
Estrelles, ramat el vent, i jo, i només un pastor, però semblant a moltes onejars, els bous de l'alarment. Oh, oh, mi quedava el vent, oh, oh, tots dos venint, seguint.
Tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I un cop més ens acompanya la nostra podòloga Maria Pilar Mocé. Com sempre, és un gran plaer la teva companyia. Benvinguda.
Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. Bueno, a mi també m'agrada venir i així donar algun consell que penso que, bueno, la intenció és que els oients, doncs, els hi vagi bé, els consells que donem.
Efectivament, mira, avui de què parlem?
Avui, com que ja és una bona època, perquè ja hem deixat l'estiu, bueno, no, perquè fa calor, però els col·legis ja funcionen, ara, doncs, avui parlarem dels nens i dels seus peus i del tractament ortopedològic que tenen els nens. Ha passat uns mesos de calor, de l'estiu, que els peus han anat molt sueltos, que han tingut llibertat. Amb això vol dir que quasi segur que els peus han crescut, els peus dels nens, i aleshores el que hem de fer és precisament ara, doncs, que vagin a les consultes de podologia o les consultes on estaven acostumats a anar-hi, que es portin per fer una revisió. Aquesta revisió podològica consisteix en mirar, doncs, si el peu ha crescut, si ha hagut modificacions amb el recolzament, si les sabates que porten són petites, si necessiten un tipus de calçat específic per aquesta temporada d'hivern, i posar com els peus en forma, no? Pensem que els peus ja des de nens s'han de cuidar perquè és el nostre aparell locomotor i és el que ens ajudarà tota la vida a anar d'un lloc a l'altre, a desplaçar-se, i és que són imprescindibles per la persona. Llavors els hem de cuidar des de sempre, no? Llavors, què passa? Hi ha pares que també tenen intenció de començar aviat, pues, que el nen que comença a caminar, pues, si necessita plantilles. A veure, els nens que comencen a caminar no necessiten plantilles. Els nens que comencen a caminar hi ha de ser en una època normal, entre 10 i 16 mesos. No tothom camina als 10 mesos ni als 11. Hi ha un marge de temps en què els nens han de caminar i, per tant, no passa el temps si no tenen una patologia neurològica, s'entén. Hi ha nens que han nascut amb un problema i no sabem quan caminaran. Però, si no, entre 10 i 16 mesos és normal. No els hem de forçar que caminin, no els hem de forçar a tenir-los drets i no posar-los mai sabates correctors que diguem, no, és que m'han aconsellat que li posi aquest tipus de sabates. No, els consells dels veïns i de les famílies no sempre serveixen perquè els nens vagin ben calçats en quant a no tenir problemes, no? També diem de que no portin caminadors, perquè els tacataques i totes aquestes coses que abans es posaven eren pràctics per les mares, perquè tenien el nen allà assentat i que fes el que volgués, però ara això s'està desterrant. També es desterren els nens a dintre d'un parc petit, que pobrets que sembla que estiguin engabiats. Els hi ha de donar una llibertat, perquè el nen que vulgui es bellugui i gategi, és molt bo gatejar, per tant, per gatejar necessiten un calçat especial. Els nens que ja comencen a gatejar, que pot ser aquesta edat de 9 o 10 mesos, se'ls hi ha de posar unes sabatetes gateo, que són especials. Per què? Doncs perquè les puntes dels dits no els hi facin mal les ungles. Perquè, clar, si no, si anessin descalcets o amb un mitjó, les puntes dels dits al gatejar es farien malbé les ungles. No passaria res, però no pot ser, tampoc. O sigui, s'ha de controlar tot, no? Per tant, les sabates primeres són els gateos. Fins que un nen no ha de posar-se a terra, no cal que anar calçat. Simplement anar amb uns mitjons, que ara, doncs, ja és normal que no tinguin fred. Quan ja comencen ells a posar-se dretets i demés, doncs uns mitjons d'aquests que no patinen, que així no tenen perill de relliscar. Perquè molts nens comencen a posar-se drets i a voler-se caminar, i què passa? Doncs que si cauen agafen por. Doncs no, evitar això posant-se uns mitjons que no puguin relliscar. Llavors, aquestes sabates primeres de gateig després es transformaran en un altre tipus de sabata quan el nen ja ha de caminar. Però hem de tindre molt en compte deixar llibertat a totes les articulacions del peu. Els peus tots són diferents. Uns peus d'un nen poden ser quadrats, poden ser triangulars, poden ser amples, poden ser estrets. Per tant, la sabata s'ha d'adaptar a la forma de peu i hem de deixar llibertat a les articulacions. S'han de bellugar. Per tant, quan es compra una sabata de nen i tenint en compte que creixen molt de pressa, que a vegades creixen 3 mil·límetres per mes, llavors se'ls hi ha de donar una holgura. I vol dir que per darrere, quan posem la sabateta del nen, hem de veure que ens passi el nostre dit. Per això és aconsellable portar sabatetes lligades, o amb velcros o amb cordons, o mercedites en cas de nenes. Per què? Perquè aguanten l'empeine, no cauen, però tenen un marge de moviment al peu a dintre. ¿Vale? Importantíssim això. No abusar d'esportives. que queden molt mones, que molts nanos porten esportives tot l'any. Però, a veure, es tracta de que són nens i que tampoc no cal anar sempre amb unes esportives perquè no han de fer esport. Per tant, els nens han d'anar més aviat amb sola, de sabateta, amb sabata flexible, sobretot, i que no pesi. Que no passi de turmell, no cal botes. La bota, doncs, en ple hivern, i d'aquelles botetes toves, sí, però bota dura que passi turmell. Per caminar normalment, no. Perquè si s'ha de fer una correcció, perquè necessiten plantilles, les sabates també accepten les plantilles. No cal portar botes com abans. És que abans els nostres pares ens posaven unes botes perquè portaven plantilles. A veure, això ja no existeix en aquest segle, no? O sigui, ara hem de portar una sabateta que s'adapti a la plantilla, que no caigui del peu, però que no cal portar uns botassos d'ortopèdia. Això, si t'hi fixes, Esther, les sabates d'ortopèdia les porta la gent normal, perquè abans unes botasses d'aquelles tan lletges ens les posaven perquè no tenien més remei.
És que no es podia portar allò,
no es podia, però ara es porta. Em vols explicar? Ara és bonic?
Perquè ara és moda.
Ara és moda, vale. La moda també influeix en la manera de vestir i la manera de calçar. Però la patologia dels peus és molt important i molta gent no la té en compte. Tu ara mira les sabates que ja es posen d'hivern una altra vegada de gent de sola gorda i veuràs que les perden. A l'estiu, bueno, es dissimulava perquè eren xancletes, però ara van sortint la sabata, el peu de dintre de la sabata, perquè són unes soles tan excessivament gruixudes que és que no poden doblar el peu i si va lligat, bueno, és un turment i porten tirites per tot arreu. Jo he vist noies amb els turmells embolicats de tirites. A veure, no cal patir tant, no cal patir tant. Però els nens han de tindre en compte que són uns peus que són greix, que és mantequilla, que no és, no s'ha de corregir res perquè no hi ha ossos. Per tant, córrer a fer pròtesis, a fer plantilles, a fer coses no és necessari. Nosaltres, els podòlegs, aconsellem una visita podològica quan ja comencen a tenir 4 anys, o bé, entre 4 i 5, o bé tenen una patologia d'entrada, perquè hi ha nens que han nascut amb mala formació dintre de la mare i des de que neixen ja se'ls ha de corregir els peus. No és molt habitual. Abans hi havia un peu zambo, que se'n deu peu zambo, i ara ja no es veu tantíssim. Bé, però això no vol dir que els peus s'hagin de mortificar, però no es pot corregir excessiu perquè no hi ha res a corregir, no? Per tant, es considera que fins que no caminen normals, que fins que no tenen ja 4 o 5 anys, no necessiten amb un nen posar-li plantilles. Això no vol dir que no es faci revisions, perquè si hi ha una tendència, doncs anar-la corregint i anar nosaltres aconsellant els pares de la manera en què han de calçar-los, no? Però pensem que fins que un nen no té 6 o 7 anys no té una forma de caminar típica. O sigui, hi ha nens que quan tenen 2 o 3 anyets van caminant de punta. Al millor l'any següent ja caminen normals. Això no són patologies, això són vicis que un nen no sap caminar. Per tant, no li ha ensenyat ningú, perquè des que s'ha posat dretet ha d'aprendre ell per ell mateix, no? No li posem un peu a davant de l'altre i li diem com s'ha de fer. Per tant, la forma i el moviment al caminar ho té cada un i és de la persona. Tu veus a vegades una persona de lluny i coneixes que és, encara que estigui d'esquena, per la manera en què belluga, no? I per la manera que camina. Pues als nens se'ls ha de deixar una llibertat extrema, o sigui, la naturalesa ha de fer, vale? Una cosa que no han de fer mai els pares és el que estic dient, perquè li han aconsellat posar-li botes, posar-li una sabata específica, aquest tipus de sabates va molt bé, els esclops, no. S'han de deixar orientar pels professionals. Precisament els professionals ho farem, penso, millor que veïnes, que amigues, que família, no? En la qual un possible defecte el veurem nosaltres, cosa que els altres no ho veuran, i un nen que comença a tindre una mala formació s'ha de corregir després i ens queda problemes. Llavors, els nens, tenint en compte que es desenvolupen molt de pressa, que els hi creix el ràpid a les sabates, s'han de vigilar molt que no els hi quedin petites, perquè si queden petites, ells tenen facilitat, arronsen els dits, no passa res. Sí, no passen res, però quan els hi treus la sabateta, veus que tenen vermell la punta de dits. Vol dir que aquella sabata està apretant les puntes dels dits, no? Llavors, clar, si suen molt els peus, si tenen la pell macerada, que la tenen blanca de tanta suor, si està irritada, si pica, tot això s'ha de controlar. I els pares ho han de veure. I sobretot, per favor, ben secs els espais interdigitals, perquè és un perill per agafar fongs. Els nens petits no acostumen, perquè la higiene que els hi fan els papàs o les mamàs és una higiene molt estricta. però quan ja comença a ser una mica més grandet, que s'aixuguen ells els peus i tal, ensenyar-los a aixugar-se'ls sempre bé entre mig de dit. I hi ha un altre modernisme, entre cometes, que és el posar un calçat especial segons la botiga on s'ha comprat la sabata. No es fiïn d'això, els pares. O sigui, la sabata i la manera de, que ha de ser la sabata, la de dir un professional. Amb aquestes botigues fan un estudi que no és... No és, o sigui, a veure, pot estar ben fet si està diagnosticat per un professional, però és que està fet per un venedor, el que està de turno. I aleshores aquell venedor, el millor la mare, si veu que la mare té una tendència perquè li poden agradar més aquelles sabates, li comprarà aquelles sabates perquè el nen estigui content. I a lo millor no són les ideals. O sigui, el calçat infantil ha de ser un calçat que no compliqui la vida al nen, que li agradi, si pot ser, per suposat, no?, però que no ens faci malbé els peus. Això és importantíssim. I amb aquestes botigues que miren els peus, ja suposo que des de nens, si els papàs també els hi demanen, també ho deuen mirar, jo m'he trobat amb moltes persones que utilitzen calçat no correcte perquè la persona que els ha analitzat la petjada no té ni idea. Llavors, és més moda que la bamba sigui ampla, doncs li entatxonen aquella, sense tindre en compte la forma de peu, d'acord? ¿Vale? Doncs les sabates aquestes, les sabateries aquestes que diuen que miren els peus, millor que no se'n refiïn, que vagin a professionals, a podòlegs, al pediatre, entre els ortopèdics, allà on vulguin, ¿vale? Però pensem que en moltes ocasions hi ha una patologia infantil que s'ha de saber veure quan es necessita, perquè tots els nens tenen els peus plans. Per tant, per què hem de posar plantilles si tenen tots els peus plans? Això és una cosa absurda, no? Fem gastar diners, fem que el nen camini com pugui, pobret, doncs no, que el peu s'adapti a la naturalesa, al terra, deixar-los que caminin descalços, això és bo, i sempre procurant que no patinin, això és imprescindible, però que es belluguin, que donguin una llibertat al peu, que és el que necessita el peu, i els entatxonarem després, quan siguin més grans, no? Per tant, si es necessita correcció, si veiem que uns dits doncs els col·loca malament, i pot passar que a vegades un ditet munta a sobre d'un altre, tot això ja ho corregirem, però sense córrer, i quan comencem una correcció que sigui seguida, no de dir mira, li he comprat unes sabates que, però quan li he comprat el segon parell ja no li he posat les plantilles, per exemple, no, a veure, si necessiten correcció és com el que posa ulleres, si necessita ulleres no se les traurà perquè porti un vestit verd o vagi en pantalons, no? Per tant, les revisions infantils aconsellem que se les fem dos vegades a l'any perquè estem parlant de que els peus creixen. I llavors, en un any segur que canvien de número almenys dos vegades, dos o tres vegades. I després de l'estiu encara més. Per tant, els papàs que, si m'escolten, es posin les piles que els peus dels nens són imprescindiblement han d'estar cuidats. Vull dir, els de les persones grans, hi ha moltes no tenim solució, no? Les persones grans les tenim deformats i ja estan. Però els nens hem de procurar que no es deformin, no? La roba del llit ara de l'hivern, pues que no sigui pesant, que no s'hi deixi els peus xafats amb la roba que els hi posen. Una altra cosa que també està molt de moda, i ja ho aprofito per dir-ho, que ara anem de cara a l'hivern, és les granotes. Aquestes granotes que són pijames sencers. Són moníssims, ¿vale? Bueno, però s'ha de procurar que siguin llargs perquè no els hi apretin les puntes de dits. Perquè si són curts, també passarà el mateix que amb els mitjonets o amb les sabates, que estaran tota la nit amb els dits encongits perquè els hi va cortar el tros del peu. Doncs no, tot això s'ha de controlar moltíssim. Els pares se'ls hi donem feina perquè controlin els peus dels fills. Altres coses també, però els peus també.
Són deures. Doncs fins aquí els consells d'avui de Pilar Mocé. Recordem l'adreça de Podovall?
Sí, és Podovall, de Vallirana. L'adreça és Passatge Bon Retir, número 2, local 5. S'ha de demanar ara, 93-683-5821.
Doncs bé, Pilar, moltíssimes gràcies i t'esperem d'aquí a 15 dies.
Ja a vostès per escoltar-me. Gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
La setmana passada us preguntàvem quina és la fruita protagonista en les diverses festes i fires en el Baix Llobregat. I la resposta correcta són les cireres. I les persones guanyadores són la senyora Mercè García, el senyor Sebastià Domènech i la senyora Clara Rodríguez. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí, a recepció de Ràdio Estel. I suposo que ja estan preparats per la pregunta d'aquesta setmana. Recordeu que sempre va lligada amb el tema gastronomia aquesta temporada. I la pregunta és el següent. En quina comarca van arribar els pèsols negres a mitjans del segle XVIII i que avui dia s'han tornat a recuperar gastronòmicament? Són uns pèsols assecats que després de coure's presenten un color marró fosc i una textura fina i un gust dolç. En quina comarca van arribar aquests pèsols negres? El nostre telèfon és el 902-020-412, és una trucada local. També ho podeu fer a través del nostre correu electrònic rutesparcatalunya@radiostel.cat, Facebook o Twitter. I els obsequis són un obsequi d'Anglà de Matalasseria de l'Avinguda Riera de Cassoles número 11 de Barcelona, el lot de llibres gentilesa de diferents editorials i l'obsequi Nou Vell. Recordeu les vostres respostes al 902-020-412.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. Fa temps que en molts municipis catalans hi ha l'estelada al balcó, però aquest 11 de setembre, en una vintena llarga de poblacions, hi uneix una altra bandera, negra, per a reivindicar, votar i vèncer. És una iniciativa de la Fundació Reixida i sobre l'origen i el significat de la bandera negra. Els impulsors, en Joan Marc Passada i Jordi Avià, comenten que la bandera negra ja apareix documentada amb el mateix significat que tingué més endavant a la crònica de Ramon Muntaner a Gallipoli amb els amulgàvers el del segle XIV. Torna a sorgir a les guerres remenses del segle XV. La Guerra dels Segadors, en el segle XVI, ja té un romanç, la versió antiga de l'himne nacional que la glosa. Però la forja del mite arriba al 1714, gràcies a les cròniques i els gravats que es feren del setge, popularitzats durant la Renaixença. En el segle XIX, la revolta de la Gemància de Barcelona i la carlinada de Ramon Cabrera la tornaren a traure en el camp de batalla. Aquesta darrera es conserva a Morella. El segle XX també té alguna bandera negra, esporàdicament durant la guerra del 1936-1939, però des de la fundació de la CNT, la seva bandera, aquest color, va fusionar quasi sempre amb el roig. Per això, els impulsors han cregut oportú que amb el tricentenari dels fets de 1714 la recuperessin amb un disseny entenedor i potent amb codis d'avui. Ens despedim a la part tècnica, com sempre, en Jordi Carretero, i que us ha parlat Esther Nosàs. Pel setembre, cull les pomes. Abans, no vinguin les bromes. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Fórmula Estel. Molt bona tarda i fins la propera setmana.